la tarda. Ara són les 2 del migdia. Una falla de nivell mundial dels sistemes informàtics vinculats a Microsoft està causant problemes des de primera hora del matí a aeroports, entitats bancàries, hospitals i altres serveis que utilitzen la tecnologia per funcionar. A hores d'ara, a l'aeroport del Prat a Barcelona hi ha vols cancel·lats, més d'un centenar. I n'hi ha que encara surten amb retard perquè la facturació de maletes als mostradors s'ha de fer de forma manual.
Anem a Menorca, però ara no sé si arribarem ja, perquè amb la gentada que hi ha aquí, doncs no sé. Hi ha tantes cues que no sé quina és la que hi ha. He d'agafar jo.
Vamos volver al Brasil. Estem con los niños, más un caos.
Vaig a Venècia i està col·lapsat. Diuen que hi ha un problema amb els ordinadors i que entrem directament amb les maletes.
Malgrat això, des d'ENA informen ara fa pocs minuts que alguns sistemes informàtics ja s'estan recuperant, tot i que alguns processos encara són lents en aquest sentit. Tant ENA com les aerolínies que operen al Prat han reforçat la presència de personal a la zona de sortides per agilitzar alguns tràmits, com l'elaboració, per exemple, de targetes d'embarcament de forma manual. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Uns problemes que s'han començat a detectar de matinada als Estats Units i que s'han anat estenent al llarg del matí durant diferents parts del món.
Sí, el detonant d'aquesta fallida generalitzada de Windows té a veure amb la actualització d'un dels antivirus més potents del mercat que fan servir habitualment grans corporacions. Aquesta actualització hauria provocat un bloqueig a Windows, el sistema operatiu, com dèiem, més gran que s'ha deixat notar a ordinadors de tot el planeta.
Segons els experts, solucionar aquesta incidència no és cosa fàcil. Aquest és el missatge que llançava des de Ràdio Estel aquest matí l'experta Catalunya en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca.
Estem parlant, com t'estic dient, d'infraestructures de cents i de mils d'ordinadors. Per tant, ara mateix fan falta mans i els companys doncs ara estan fent tot el que bonament poden. Jo prevec un cap de setmana, malauradament, molt llarg.
Una fallada global que Catalunya també ha afectat, com dèiem, hospitals i el telèfon de salut, el 061.
I els tractaments de radioteràpia de l'Institut Català d'Oncologia i del Consorci Sanitari de Terrassa, afectats també per la caiguda global de sistemes informàtics, s'ha reprès. Però aquest mateix migdia el Departament de Salut preveu que la majoria dels tractaments que s'han ajornat es podran fer al llarg d'aquest mateix divendres. Però un percentatge petit de pacients per a qui aquestes teràpies és menys crítica se'ls citarà ja dilluns.
Actualitzarem, evidentment, el minut tot a l'última hora que vagi sortint relacionat amb aquesta incidència. Tindrem l'ull posat a tots els llocs afectats. Us ho expliquem en directe aquí a l'Estel Migdia, en un dia que marxem de vacances, i per això us farem una radiografia de com queda la política catalana en un estiu que serà clau. En ple mes d'agost sabrem si teniu nou president o si anem a noves eleccions.
Serà un estiu de negociacions intenses a tres bandes entre PSC, Esquerra i Junts. Salvador Illa necessita tenir els suports necessaris abans del 26 d'agost si vol ser president de la Generalitat. Unes vacances que han arribat amb Esquerra Republicana trencada en dos i havent de gestionar la crisi que ha generat els cartells contra els Maragall i l'Alzheimer.
Tot això en un dia que ha començat avui amb ensurt al Vallès Oriental, un incendi en una nau industrial a Polinyà ha obligat a confinar de matinada uns 30.000 veïns per apagar el foc i han arribat a treballar fins a 45 dotacions dels bombers.
Ha estat una nit complicada, tant per la pròpia empresa com de les empreses que estaven molt a prop, perquè en un primer moment doncs semblava que l'incendi podia afectar una gran quantitat d'empreses al voltant i doncs això evidentment genera molta angoixa.
Així ho resumia l'alcalde de Polinyà, Javier Silva, en declaracions aquest matí a Ràdio Estel.
A hores d'ara els bombers continuen remullant la zona i estan valorant l'afectació d'aquest incendi. Protecció Civil ha activat el pla per risc químic perquè el foc afecta productes tòxics, inflamables i corrosius. Per això els bombers a aquesta hora estan monitoritzant constantment la temperatura al magatzem de l'empresa per evitar qualsevol reacció de productes químics que hi ha.
I en els esports, confessió de Ronald Koeman sobre la lesió de Frankie de Jong.
L'exentrenador blaugrana i actual seleccionador holandès ha explicat aquest matí que el migcampista del Barça pateix una lesió important i que encara no pot jugar. El futbolista s'ha perdut l'Eurocopa i és molt probable que es perdi l'inici de temporada amb el Barça.
Mentrestant, als despatxos, el club aposta fort per Nico Williams, tot i que l'entrenador de l'Atlètic de Bilbao vol evitar la seva sortida.
Sí, Ernesto Valverde refreda aquest fitxatge i diu que compta amb el jugador aquesta temporada vinent i per això el club basc no el deixarà sortir tan fàcilment aquest estiu. Mentrestant, el Barça no es dona donen per vençuts. Ideco treballa o fa contrarrellotge per aconseguir que vesteixi de blau.
És el més destacat d'aquest matí de divendres, matí caòtic. Ja ho han escoltat als aeroports, ara hi anirem. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat abans. Sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores, també per aquest cap de setmana que obrim avui. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. L'últim dia de la temporada i ens toca parlar del dia més calorós del que portem d'estiu, perquè ja hem tingut una nit molt càlida arreu de Catalunya i avui les temperatures màximes seran altes. Avui és el primer dia quan a primeres hores d'aquesta tarda podem arribar a màximes de 38-39 graus a comarques del Pla de Lleida i no seria descartable que poguéssim arribar a màximes de fins a 40 graus al Segrià, a la Noguera i també a la Conca de Tremp. Unes temperatures que a la resta de comarques de l'interior poden sobrepassar els 34-37 graus i a la costa està per damunt dels 30-32 graus aproximadament a la costa, amb molta humitat i, per tant, amb molta xafor. Estan començant a créixer núvols a les comarques del Pirineu i no descartaríem que aquesta tarda en aquest sector del país arribés a caure algun plogim, algun ruixat, però serien fenòmens puntuals i aïllats. Demà dissabte, temperatures com les d'avui o una miqueta més baixes. No baixarà gaire, per tant, encara que la temperatura demà pugui baixar un grau, això pràcticament ni ho notaríem. Demà també un dia amb sol, encara amb una mica de pulsima en suspensió, però que a última hora començaria a desaparèixer. També demà a la tarda algun ruixat a les comarques del Pirineu i atenció perquè diumenge al matí la situació canvia. Diumenge al matí hi ha bastants números perquè tinguem precipitacions, ruixats a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i de la meitat est. I això vol dir comarques de Girona i de Barcelona. Sobretot al matí i fins a migdia aproximadament. Diumenge a la tarda algun ruixat cap al Pirineu, més clarianes a la resta i temperatures clarament més baixes i més que baixaran de cara a començaments de la setmana que ve. Farà calor, però la calor normal i deixarem aquest episodi d'altes temperatures que portem ja 3 dies que ens acompanya.
Gràcies, Jordi, també per la feina acurada al llarg de tota la temporada. Ara passen 6 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Per últim dia, comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Primeres cancel·lacions de vols a l'aeroport del Prat derivat de la incidència informàtica que afecta sistemes de tot el món. Per ara hi ha més de 100 vols nacionals i internacionals cancel·lats que havien de sortir o arribar a Barcelona.
Sí, des de primera hora d'aquest matí les alteracions s'han notat en aeroports d'arreu del món on ja s'acumulen retards i diverses cancel·lacions. Al Prat, el segon aeroport de tot l'estat en nombre de viatgers i d'operacions, els problemes més greus es concentren a taulells de facturació on tots els tràmits es fan de manera manual quan habitualment estan informatitzats. I això provoca llargues cues i també incomprensió per part dels usuaris. Per evitar més problemes, les companyies aèries informen que han reforçat el personal de terra.
En altres aeroports de l'Estat, com el de Madrid, per exemple, on també hi ha retards i cancel·lacions gestionats per AENA, també pateixen incidències, tot i que no tant com a la resta del món. En parla Òscar Puente, ara fa una estona, ministre de Transports.
La afectación está siendo menor que en otros lugares. Estamos recuperando poco a poco los sistemas de AENA. Nos ha afectado fundamentalmente a la facturación, pero no está produciendo, al menos hasta el momento, grandes problemas en la operativa de los aeropuertos.
A nivell internacional, on preocupa més són les afectacions greus que hi ha a Berlín, Edimburg, Brisbane i Sydney, Austràlia, Amsterdam, Londres o París. La incidència, com explicàvem, ve provocada per l'actualització d'un antivirus de Microsoft que fan servir les grans empreses mundials. En parla Bruno Pérez, expert en ciberseguretat. Declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Una actualització d'aquest producte a nivell global, a nivell mundial, doncs ha tingut un conflicte amb el propi sistema operatiu i a partir d'aquí ha aconseguit que tots els ordinadors, quan s'engeguen, pam, te quedin amb la pantalla blava, de manera que no engegues l'ordinador. O sigui, no només no et funciona l'antivirus, és que no et funciona l'ordinador, no l'engegues. Aquest antivirus, perquè m'entengui, s'instal·len infraestructures crítiques, vale? Això, aeroports, hospitals, bueno, a la bolsa...
Com explica Bruno Pérez, es tracta de la plataforma de seguretat CrowdStrike, un antivirus líder en la indústria, pensat per aturar possibles atacs de seguretat informàtica a grans empreses. El problema rau en una actualització automàtica del seu programari que ha resultat defectuosa i que, per tant, ha repercutit en el sistema informàtic de Microsoft, de la qual, com deia, moltes empreses i infraestructures depenen.
A Catalunya, la fallada global també ha afectat des de primera hora les operacions de diversos hospitals i del sistema d'emergències mèdiques.
Sí, Salut ha reprès els tractaments de radio teràpia de l'ICO i de l'Hospital de Terrassa afectats per la incidència i es preveu que la majoria de tractaments que s'han ajornat es puguin fer al llarg d'aquest divendres, tot i que alguns pacients ja se'ls citarà de cara a dilluns. El telèfon de Salut 061 també està recuperant progressivament la normalitat. La caiguda global de sistemes informàtics també ha afectat el SEM, els hospitals de Sant Joan de Déu Esplugues i Sant Boi de Llobregat, l'Hospital de Granollers, el Banc de Sang i Teixits i la Clínica Goodman. Els grans centres n'han quedat al marge, com ja explica el conseller de Salut en funcions, Manel Balcells.
Per tant, no ha estat una afectació massiva del sistema. En aquest cas, els grans hospitals, com hem pogut comprovar aquí mateix al Clínic, doncs no ha afectat. Ha afectat, en fi, els hospitals que hem marcat. I en aquest sentit, el que ens preocupava més és que el 061 pogués donar resposta i el 112. I en aquest sentit, doncs, les trucades han funcionat.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i deu minuts. Avui nosaltres, ja ho saben, marxem de vacances i tornarem d'aquí just un mes. En aquestes setmanes, Esquerra haurà de decidir si Salvador Illa és el pròxim president de la Generalitat o si tornarem a votar de cara a la tardor. Amb la cap de política de Ràdio Estel, Judit Caselles, analitzem què pot passar. Judit, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè Salvador Illa té, entre d'altres, moltes possibilitats de ser investit president.
Sí, la crisi interna dins Esquerra, arran de l'escàndol dels cartells Maragall, resta poder de negociació als republicans davant del PSC i una repetició electoral podria passar-los factura. Ningú els assegura poder tornar a obtenir 20 diputats, uns resultats que van ser molt dolents per ells, però que encara podrien ser pitjors enmig de la pugna interna i de la falta de lideratge. A més, no hi ha garanties que Oriol Junqueras pogués presentar-se com a candidat perquè encara està inhabilitat i encara menys que tingués els suports necessaris dins del partit.
El manifest que demana renovar la cúpula d'Esquerra Republicana acumula gairebé ja 1 miler de signatures i això complica que els republicans puguin afrontar una repetició electoral amb cara i ulls.
L'escrit el signen els càrrecs com la secretària general Marta Rovira i el president de la Generalitat en funcions Pere Aragonès i 900 persones més que pressionen Junqueras perquè faci un pas al costat i deixi espai a nous lideratges. La continuïtat dins el partit es decidirà al Congrés Nacional del 30 de novembre i unes noves eleccions que haurien a principis d'octubre. El dilema d'Esquerra, doncs, seria quin candidat hi presenta que no sigui Junqueras. Hi ha noms coneguts com el de l'exconseller Raül Romeva, el del conseller en funcions, Roger Torrent, o el del president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, però tot i que són coneguts, una campanya electoral els agafaria a contracorrent.
Però hi ha un altre factor que no s'ha de menystenir, és el retorn de Carles Puigdemont en un debat d'investidura, sigui el seu o sigui el de Salvador Illa.
Hi ha tres imatges possibles, la d'intentar ser investit i no aconseguir-ho, la d'anar a un ple on qui és investit és Salvador Illa, o la d'una repetició electoral. La primera seria una sessió centrada en el retorn de Puigdemont i en el que simbolitzaria la seva figura aquests 7 anys, malgrat que no sigui president de nou. La segona seria un punyal per l'independentisme que veuria com el màxim líder de l'1 d'octubre retorna en un ple on Esquerra facilita que Illa sigui president i sense una alternativa independentista possible. I una tercera, la del retorn de Puigdemont en un ple on tot salta pels aires i Catalunya es veu abocada a una repetició electoral o directament que el ple no tingui lloc. Una investidura d'Illa amb els vots d'Esquerra seria la fi del procés o d'una nova etapa del procés i una repetició electoral demostraria que tot és molt enrevessat en un territori on una part important de la ciutadania dels ciutadans no se sent part d'Espanya.
L'únic partit que podria tenir un mínim incentiu perquè hi hagi una repetició electoral és Junts, tot i que això tampoc garanteix a Carles Puigdemont que pugui governar.
L'independentisme està tan poc mobilitzat que Puigdemont podria captar votants d'Esquerra, però suaria per aconseguir que els abstencionistes veiessin que el seu vot és útil. Tot dependria també de quina fos la imatge del seu retorn. Si fos empresonat, això podria facilitar que els més desmotivats finalment anessin a les urnes, però ni això garantiria que Junts, Esquerra i la CUP sumessin majoria. El baròmetre del CEO, de fet, apunta que si tornéssim a anar a les urnes, l'arc parlamentari quedaria igual i això podria facilitar un pacte del PSC amb Junts, tenint en compte que el PSC i Esquerra haurien trencat aigües.
Gràcies, Judit. Ja ho veuen, tots els escenaris són incerts i nosaltres tornarem descansats i amb ganes d'informar-vos de tot el que passi a les institucions de la Generalitat. Marxem ara cap a Madrid. Aquest matí ha passat pels jutjats Begoña Gómez pel cas que l'investiga per presumpte tràfic d'influències i de corrupció. La dona del president, Pedro Sánchez, s'ha acollit al seu dret a no declarar.
No ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Estamos en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática avanzada, y la declaración del investigado tiene que hacerse con garanties.
Escoltàvem declaracions del seu advocat, Antonio Camacho, en sortir d'aquesta vista, Júlia.
Sí, la citació s'ha repetit aquest divendres després que Begoña Gómez es negués a declarar ara fa 2 setmanes, al·legant que desconeixia part de la causa contra ella. I com va passar l'anterior vegada, Begoña Gómez ha entrat al tribunal pel pàrquing i enmig d'un notable desplegament policial i l'atenta mirada de desenes de periodistes. Fins als voltants d'aquest tribunal s'hi ha desplaçat també una trentena de manifestants de l'entitat Ultra Theoir, que forma part de l'acusació amb altres organitzacions organitzacions com Vox o Manos Límpies. Avui també han declarat diversos càrrecs de la Complutense de Madrid com a testigos.
I canviant de qüestió, la Fiscalia s'ha mostrat favorable a amnistiar els investigats de la peça principal del cas Volkhov sobre una suposada intervenció russa en el procés. I el fiscal anticorrupció del cas considera que la peça principal i a dues peces separades d'aquest cas s'ha d'aplicar la llei d'amnistia perquè hi ha prou dades en les actuacions per considerar que els fets que podrien ser constitutius d'un delicte de malversació estan relacionats amb el procés.
El fiscal diu que està a favor d'aplicar l'amnistia seguint el criteri de la Fiscalia General de l'Estat, establerta en Junta de Fiscals de Sala del passat 12 de juny, sobre la nova peça per alta traïció que implica, recordem, els expresidents de la Generalitat, Artur Mas i Carles Puigdemont, derivada del Tribunal Suprem. La Fiscalia Anticorrupció diu que ja seran els fiscals d'aquest tribunal els que es pronunciïn.
Estel migdia.
Un quart de tres de la tarda, l'actualitat d'avui divendres també passa per Polinyà, on un incendi de matinada en una nau industrial ha tingut amb l'aire al cor els veïns, que han hagut d'estar confinats fins primera hora del matí. Els bombers han pogut estabilitzar el foc poc després de les 8 del matí.
I a aquesta hora el cos d'emergències encara continua remullant la zona i està avaluant l'afectació d'aquest incendi. El foc s'ha declarat cap a les 3 de la matinada, uns bidons d'una indústria anomenada Barnestock, i cap a 8:15 s'ha aixecat ja el confinament dels 30.000 veïns i veïnes i només s'ha mantingut a l'entorn d'aquesta indústria afectada. En un inici, també s'ha confinat la població de Santa Perpètua de Mogoda. Segons Protecció Civil, aquestes flames s'han anat extenent molt ràpidament per tota la nau i han provocat una gran columna de fum que es veia fins i tot des dels pobles veïns. Protecció Civil ha activat el pla per risc químic perquè el foc afectava productes tòxics, inflamables i corrosius. Per això els bombers estan monitoritzant constantment la temperatura al magatzem de l'empresa per evitar qualsevol reacció dels productes químics que hi ha. I paral·lelament, els efectius han reduït en un 80% els vessaments de productes exteriors del recinte d'aquesta empresa.
De fet, l'alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicava en declaracions a la Caravana de Ràdio Estel com ha estat la nit pels veïns.
Ha estat una nit complicada, tant per la pròpia empresa com de les empreses que estaven molt a prop, perquè, bueno, perquè en un primer moment doncs, semblava que l'incendi podia afectar una gran quantitat d'empreses al voltant, i doncs, això evidentment genera molta angoixa.
I d'altra banda, avui el Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat l'esclafit que es va produir a la comarca del Segrià el dissabte 6 de juliol i que va provocar desperfectes a municipis de Soses, Torres de Segre, Alcarràs i Lleida.
Un treball de camp fet després del temporal i l'anàlisi de les dades han determinat que les ratxes de vent en aquests municipis van arribar aproximadament als 180 km per hora, alhora que no descarta que els desperfectes en municipis limítrofs fossin causats pel mateix fenomen. Un estudi que assenyala que la franja de danys es va estendre 16 quilòmetres de sud-oest al nord-est amb una amplada màxima d'uns 3 quilòmetres en aquest tram final. L'esclafit va causar danys al polígon industrial Revés del Carràs i també diversos desperfectes en municipis propers, i l'estudi no descarta que fossin provocats pel mateix fenomen.
Més coses, ens aturem ara a Barcelona perquè queden poc més de 2 mesos perquè la capital catalana celebri les festes de la Mercè, i avui l'Ajuntament ja ha donat a conèixer el programa d'actes i les novetats principals.
Sí, la Festa Major de Barcelona se celebra del 20 al 24 de setembre i, com ja és habitual, centrarà les activitats en àmbits com la cultura popular, la música i també les arts escèniques. Una programació que acabarà, com dèiem, el mateix 24 de setembre amb el piromusical des de les Fonts de Montjuïc, i entre les novetats destacades hi ha la recuperació de l'escenari musical de la plaça de Catalunya i el fet que el Festival Mercè Arts de Carrer estrenarà ubicació, serà el Port Olímpic. I a banda, també hi haurà concerts a la plaça Reial, a la Rambla del Raval, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, a la Fabra i Coats i a la plaça de Can Fabra. I enguany es mantenen els escenaris del carrer de Menéndez Pelayo, a les Corts i espais com el Teatre Grec o a la plaça Major de Nou Barris.
I encara sobre aquesta festa, avui també s'ha conegut el nom de la pregonera. Serà la coneguda artista Carme Soler Vendrell, especialitzada sobretot en il·lustracions per a publicacions infantils. El pregó es farà el divendres 20 de setembre al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
Durant l'anunci del seu nom, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que la pregonera d'aquest any ha il·lustrat més de 900 llibres i ha ressaltat que sempre ha posat la mirada sobre els infants. En parla la mateixa pregonera.
No perdem mai la mirada d'infant, que tots tenim, tots la tenim a dins. El que passa que la vida ens la va tapant, no? Però és qüestió de tenir-hi atenció i viure moltes vegades com un infant, que és molt bonic.
Al llarg de la seva vida ha estat reconeguda amb diversos premis, com ara la Creu de Sant Jordi o la Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts.
Més qüestions. A partir de dilluns comença la programació d'estiu d'aquesta emissora, marcada per la música i els serveis litúrgics. Una programació que es podrà escoltar a través de l'FM o per l'aplicació i la web de Ràdio Estel fins al dia 1 de setembre.
Destaca la selecció musical de Fórmula Estel amb els èxits del rock i pop universal que ompliran gran part del dia. Pel que fa als continguts religiosos, podreu escoltar ja ben d'hora al matí l'Evangeli, el Rosari dels Seminaristes de Catalunya i les laudes retransmeses des de l'Abadia de Montserrat. També el Sense Distància, el programa d'actualitat religiosa d'Ignasi Miranda en el seu horari habitual a les 6 de la tarda. I en acabar les vespres des de l'Abadia de Montserrat i la missa des de la Catedral de Barcelona. I per tancar la nit, torna la millor música de Fórmula Estel. Podeu descobrir la resta de la graella, que inclou també el cap de setmana, a la nostra web, radioestel.cat.
I abans dels esports, com sempre, 11 punts de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència que ha passat en un supermercat del Vendrell, a la comarca del Baix Penedès.
Fons policials confirmen a Ràdio Estel que els fets van passar cap a les 9 de la vespre d'aquest dijous en un local del carrer Segre. Dos individus van entrar i van intimidar i amenaçar algunes de les persones que hi havia a l'interior. Els agents ara han obert una investigació per identificar els atacants i també per esclarir si aquests portaven armes.
I d'altra banda, la policia catalana ha desmantellat una xarxa que introduïa a Catalunya grans quantitats de cocaïna provinent de Colòmbia.
El grup gestionava una xarxa de pisos a Barcelona on venien i distribuïen aquesta droga que es traslladava en bidons plens de melmelada. L'operació ha acabat amb la detenció de 40 membres de la xarxa arrestats en diferents municipis catalans i també a Salamanca. Els Mossos d'Esquadra han intervingut més de 100 quilos de cocaïna amb un valor al mercat il·lícit de prop de 6 milions d'euros, així com grans quantitats d'altres drogues, 160.000 euros en efectiu, un lingot d'or i 6 armes de foc.
Doncs paral·lelament, una operació conjunta de la Policia Nacional amb les autoritats noruegues, nord-americanes i britàniques han desmantellat el que consideren l'organització més gran de narcobalers del món que operava entre Amèrica del Sud i Europa. La investigació internacional ha acabat amb 50 detinguts i 47 escorcolls a 7 països. Un dels registres s'ha fet també a les comarques gironines.
Durant aquest dispositiu desplegat a 11 països, els agents han requisat 1.500 quilos de cocaïna, 8 embarcacions, 36 vehicles i més de 80 telèfons mòbils. Segons la policia, la investigació va començar el juny d'ara fa 4 anys, quan la Policia Nacional i les autoritats britàniques van detectar que hi havia una organització originària del Regne Unit que operava des de l'Estat i que es dedicava a traficar amb cocaïna, portant aquesta droga amb embarcacions des d'Amèrica del Sud fins a Europa a través d'Espanya. A l'Estat s'han fet 28 registres, un dels quals a les comarques gironines, i han detingut 26 integrants d'aquesta organització criminal.
Doncs acabarem aquest bloc a Girona també, perquè l'audiència d'aquesta província ha absolt l'acusat d'agredir sexualment un familiar menor d'edat a Olot. Els fets van passar l'any 2018 i l'agressor s'enfrontava a 14 anys de presó.
El tribunal manté que no ha quedat acreditat que l'home l'agafés amb força i l'agredís sexualment en el domicili familiar. La sentència conclou que no hi ha proves d'aquests fets i que el relat de la noia no té la persistència necessària. L'acusat sempre ha negat els fets.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
I a aquesta hora obrim la plana esportiva parlant de Ronald Koeman, exentrenador del Barça, actual seleccionador dels Països Baixos, que avisa que Frankie de Jong, actual migcampista blaugrana, té una lesió important.
Sí, Koeman ho ha dit des del torneig de golf solidari que cada any organitza a Sant Esteve Sarrovires.
Está preocupado por su lesión. Está con una lesión importante y hay que esperar como todo sigue y espero el suerte a él y que se puede recuperar temprano, pero yo creo que todavía no está para jugar.
Koeman ha lamentat no haver pogut comptar amb De Jong a l'Eurocopa. Recordem que el jugador està de baixa des de mitjans d'abril.
Paral·lelament, el Barça treballa contra el rellotge per aconseguir incorporar Nico Williams a la disciplina blaugrana del primer equip. Tot i la reunió del director esportiu de com la gent del jugador, l'entrenador de l'Atlètic Club, Ernesto Valverde, ha refredat la possibilitat que el futbolista acabi jugant al Barça aquesta temporada.
Tot i que el club blaugrana està disposat a pagar la clàusula de rescisió de Nico Williams, que és de 58 milions d'euros, Valverde ha estat taxatiu en anunciar que el club basc està molt content amb ell i que compten amb el futbolista quan torni de les vacances. Recordem que aquest dimecres Deco es va desplaçar fins a Saragossa, a mig camí de Bilbao, per parlar amb el seu representant, Félix Tainte. Ja fa setmanes, de fet, que el Barça i el jugador tenen les negociacions molt avançades, però encara falta el més important, pagar la clàusula de rescisió.
Doncs també, paral·lelament, el club està treballant per incorporar el terrassenc Dani Olmo, que actualment juga al Leipzig alemany, i tenen intenció de deixar tancada la seva sortida del club abans de dissabte.
El màxim golejador de l'Eurocopa té un acord amb el Leipzig, segons el qual la seva clàusula la de sortida són 60 milions d'euros amb un acord amb data de caducitat. Aquest dissabte finalitza aquesta opció i, per tant, si cap club no la fa efectiva abans, haurà de negociar partint de zero amb el conjunt alemany, amb el perill, per tant, que les pretensions econòmiques augmentin. Malgrat que el desig del jugador seria tornar a Barcelona, on es va formar la Masia, equips com el Manchester City, el Bayern i l'Atlètic de Madrid també han mostrat el seu interès.
I males notícies, en canvi, per l'exblaugrana Marc Guiu, que podria tornar a Espanya per jugar seguit aquesta temporada, després del seu fitxatge estrella pel Chelsea.
Després de fer-se oficial el seu traspàs al club anglès, l'entrenador hauria recomanat que aquesta temporada jugués cedit. El Sevilla semblava el destí del granollerí, però l'Espanyol podria acabar aconseguint els seus serveis, ja que l'equip blanc i blau encara busca un recanvi per la sortida del seu Pichichi. No volen incloure una opció de compra a la cessió de Marc Guiu i, per tant, només serà un préstec fins al 30 de juny de l'any que ve.
De moment, però, qui ja ha presentat a l'Espanyol els seus dos fitxatges més recents, Álvaro Tejero i Carlos Romero, tots dos arriben al club per reforçar els laterals i per assentar l'Espanyol a la màxima categoria.
Tejero és un lateral dret madrileny de 27 anys que ha jugat les tres últimes temporades a l'Eibar, on ha disputat 115 partits i ha marcat 8 gols. El madrileny ha arribat com a agent lliure i ha firmat per una temporada amb una altra opcional. I d'altra banda, Carlos Romero, nascut a Torrent fa 22 anys, arriba cedit del Villarreal. A les dues últimes temporades ha alternat el primer equip groguet amb el filial, on ha disputat 30 partits. Romero té contracte amb el Villarreal fins al 2027 i no té opció de compra.
I acabarem amb futbol internacional perquè el Camp Nou i l'RCD Stadium, precisament en camp de l'Espanyol, seran seus del Mundial d'Espanya, Portugal i Marroc del 2030.
Sí, en total, a tot l'estadi hi haurà 11 seus. A banda dels dos estadis catalans, també jugaran partits al Bernabéu i al Metropolitano, a Madrid, Sant Mamés i al Real Arena, al País Basc, la Romareda, Saragossa, la Cartuja, Sevilla, la Rosaleda, Màlaga, Riazor, a la Corunya i l'estadi Gran Canària, Les Palmes. Vigo i València n'han quedat fora, finalment. D'altra banda, Portugal tindrà 3 seus i el Marroc en tindrà 6. A hores d'ara encara falta, però, decidir on es jugaria aquesta final. Tot apunta pel pes que té la candidatura que jugarà a Espanya i que el Camp Nou o el Santiago Bernabéu són els dos possibles escenaris.
Estel migdia.
I obrim l'informació cultural amb bones notícies pel teatre. El TNC, el Nacional, ha tancat la temporada amb un 86% d'ocupació i més de 132.000 espectadors, dels quals un 25% és públic jove, és a dir, persones de fins a 35 anys.
La tercera temporada de Carme Portacelli ha comptat amb un augment de públic respecte a la temporada passada, amb més de 22.000 espectadors i amb un 13% més de públic jove. A més, el Teatre Nacional ha ressaltat que s'ha assolit un nou rècord històric d'abonats al teatre amb 5.700 persones. Aquesta setmana en el TNC ja ha obert la venda d'entrades de la temporada vinent. El públic jove continua gaudint d'un 50% de descompte en la compra d'aquestes entrades.
I acabarem el Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que ja té cartell confirmat per la propera edició entre els dies 13 i 15 de setembre. Núria Grey, amb qui escoltem de fons, Lluís Gavaldà i Joan Chaves, Xabel López, Marc Pujol, Marala o Los Estanques, són alguns dels noms destacats.
El certamen, que arriba a la 35a edició, també comptarà amb les actuacions de Magalí Sari, Dani López, Tarquim i Carla. Un cartell que, segons els mateixos organitzadors d'aquest esdeveniment, es caracteritza per l'autenticitat i la intensitat dels seus protagonistes.
Doncs ja ho han escoltat. Aquesta ha estat l'última notícia que us hem explicat a l'Estel Migdia. Després de tres temporades, avui aquest informatiu acaba. A partir del setembre, l'aposta d'aquesta emissora emprèn un nou camí que aquest programa no recorrerà. Així que no seria just no acomiadar-nos després de tots aquests migdies junts. Des que l'equip actual va assolir l'edició d'aquest informatiu, han estat més de 280 hores plegats. Ha estat un plaer, doncs, acompanyar-los i explicar-vos les notícies cada dia a l'hora de dinar. Marxem amb el convenciment d'haver complert l'encàrrec que vam assolir i l'objectiu que ens vam proposar: explicar l'actualitat de manera clara, senzilla i donant el context necessari perquè tothom, des del més petit al més gran, ho comprengui. I ho hem aconseguit tant que Marchena havia assolit una audiència que mai aquesta emissora des de fa 3 anys havia tingut en aquesta franja. L'últim estudi d'audiències certificava que aquest informatiu, l'Estel Migdia, tenia 2.000 oients més que quan vam començar la temporada. Gràcies a tots, doncs, per la confiança i per haver sabut valorar quan la feina es fa bé. Gràcies també a tot l'equip que hem treballat colze a colze per fer realitat aquest informatiu cada dia. Júlia, Sílvia, Judit, Pau, Sandra, els qui ja heu sigut en algun moment d'aquesta temporada, i gràcies també, Jordi, per haver estat tots aquests anys tocant els botons perquè això soni perfecte. Ha estat realment un plaer. La recompensa que ens enduem com a equip sou vosaltres. als oients que cada dia a les dues ens heu fet confiança per estar al dia i heu connectat, ja sigui a través de l'aplicació o a través de la FM en aquest informatiu a l'Estel Migdia. L'any que ve, l'equip d'aquest programa continua, això sí, a la casa, però repartit en altres projectes. Per tant, ens seguirem escoltant, no des d'on personalment ens hagués agradat, però sí des del començament, que només des d'aquí, des de la ràdio, sabem i volem explicar les notícies. És la feina que sabem fer i el compromís amb vostès, amb els oients, quedarà intacte, perquè, com diu Jordi Cussà, a cavalls salvatges, l'eternitat és tot el que ens queda per compartir. Gràcies a tot, bones vacances i bona ràdio.